En Joaquim Nadal parlarà de la bogeria urbana en patrimoni col·lectiu.
Bé, bona tarda. És tan cert el que deia ara fa un moment el doctor Torres, que jo he de confessar d'entrada que sóc un profà absolut en aquest tema, que no hi entenc res, que tots, absolutament tots els que sou aquí, me n'hauríeu d'ensenyar, i que l'únic que puc fer és intentar expressar alguna reflexió que justament per la meva condició d'alcalde m'ha produït el fenomen que jo he volgut titular de la bogeria urbana i respecte al qual he adquirit una relació d'un cert afecte i tendresa fruit de relacions amb persones que estan en aquesta frontera de la bogeria o la malaltia mental, però amb els quals hi ha un contacte directe, real i quotidià molt freqüent perquè formen part molt travada de la societat gironina. Per altra banda, un cop confessada la meva incompetència en el tema, he de dir que justament per aquesta incompetència i pel fet d'haver gosat acceptar, donada la insistència dels organitzadors a parlar d'aquest tema, em sento una mica objecte d'atenció per part de psiquiatres, psicòlegs, pensant què dirà un profà sobre un tema del qual no hi entén res, o com ens veuen, o què deuen pensar aquells que treballen en una òrbita que en el camp intel·lectual és de la història estrictament i que en el camp polític té poc a veure, si més no, amb els temes que professionalment vosaltres tracteu. De manera que el que jo us pugui dir seran observacions d'un profà sobre la bogeria urbana vistes des de la perspectiva, permeteu-me l'afirmació, molt entre cometes perquè quedi relativitzada, des del poder. Des del poder, el poc poder que pugui tenir un alcalde, però entenent que una situació d'exercici d'una capacitat de govern genera en l'àmbit d'aquestes persones que ratllen la frontera de la bogeria una relació d'una intensitat que potser no és la mateixa que un altre profà qualsevol, no un professional del tema, pugui tenir-hi. Vull citar el fet que a qualsevol ciutat del món, segur a qualsevol ciutat de Catalunya, segur a qualsevol àmbit de l'exercici del poder, hi ha petites clienteles, petits grups de quasi bojos urbans que generen aquesta relació d'afecte i de persistència constant en la relació, que en el meu cas es concreta en 7 o 8 casos de persones ben conegudes a Girona i amb les quals hi mantinc una relació moltes vegades purament de trobar-me pel carrer, però que en d'altres casos, concretament en 2, és una relació d'una intensitat epistolar per la seva banda, perquè les meves respostes són més aviat lacòniques, que jo diria obsessiva. Vull donar-vos dos exemples, sense que això pugui voler dir cap tipus de menyspreu per aquestes persones amb les quals insisteixo i mantinc una relació constant i mai no han tingut la porta de l'Ajuntament tancada, perquè veieu el tipus de tema del qual estic parlant. Un cas és el d'un personatge, extraordinàriament llest per altra banda, que s'està per Girona sovint, però que viu a Fornells, que és originari de Mataró, i que sistemàticament quan va de Girona a Fornells puja el tren sense pagar, perquè li diu al revisor que va a Mataró. El revisor li diu, escolta, vostè ha de baixar a la pròxima estació, encantat de la vida, visca Fornells, doncs baixa Fornells, i està molt bé. I això és habitual i freqüent, quan no se'n surt i ha d'anar a Mataró, ve la beneficència municipal i ens demana un vale. Bé, aquest personatge, que un dia va venir a l'alcaldia ja fa 6 o 7 anys, amb un pot de regilé completament rovellat, que la meva secretària va posar ràpidament a la paperera, i que en principi era un regalo, al cap de pocs dies me fa una carta amb una lletra i uns signes cabalístics estranys que venia a dir el següent: distinguido señor, de ruego que si tiene usted que ausentarse me deje en secretaría de esta alcaldía el importe de 205 pesetas más intereses 20.50, total 225.50 del bote de leche que yo le suministré y hemos terminado para siempre. Muchas gracias. Passaré mañana dia 8 de 10 a 12 a cobrar su efectíssim aquest personatge del qual us estic parlant. Personatge del qual tinc més de 40 cartes, la majoria del tenor de la següent: distinguido señor y apreciado amigo, un cordial saludo, feliz año 1984. Escribo en castellano porque cuando yo estudiaba no enseñaban el catalán. Qué malos. Yo soy catalán, nacido en Mataró hace 59 años. Ya soy abuelo, pero estoy separado de mi infiel esposa desde 1966. Al grano, subratllat. Vendrán a Gerona dos personalidades importantes. El excelentísimo señor presidente del gobierno, don Felipe González Márquez, y el excelentísimo señor don Manuel Fraguer Ibarne. Yo, don Joaquín, mi buen amigo, no pertenezco a ningún partido político, pero soy un defensor de la justicia social y, en cierta medida, defensor de la propiedad privada. Me declaro monárquico y soy amigo de su majestad el rey y del excelentísimo señor Marqués de Mondéjar. A mí me simpatizan más los socialistas porque no me deben nada. Al contrario, me han ayudado mucho en Gerona, en Zaragoza, en Mataró y otras ciudades de España. El excelentísimo señor don Manuel Fraguer Ibarne está muy agradecido de importantes gestiones comerciales que yo he efectuado y de informes confidenciales cuando Manuel era embajador de España en Londres. Yo creo, don Joaquín, que usted y yo tenemos que comer juntos en el restaurante La Arcada antes de 10 días la próxima semana, y así se pondrá todo en claro y ya pagará el delegado de Alianza Popular, que me debe mucho dinero, millones. Ya los arreglaré yo con la estaca, y la estaca es l'agència de cobradors de morosos, que aquest senyor diu que té en les seves targetes, a los representantes de AP. A ver si los Reyes Magos nos traen algo más. Si no, lo pagará todo los señores de AP. Vaya pájaros. Bueno, señor alcalde, la próxima semana pasaré por el ayuntamiento a ver qué día vamos a la Arcada. Buena gente, pero algo desafinados, como su seguro servidor y buen amigo. Un abrazo, mi buen amigo. Viva el señor alcalde de Gerona. Saludos a su familia, su afectísimo amigo. Viva la Guardia Civil, visca Cataluña. Viva su majestad el rey de España, don Juan Carlos I, felizmente reinante. Y viva su majestad la reina, doña Sofía. La estaca, suscitada en comandita, Mataró. Aquest senyor ve, segueix venint, parlem, intercanviem impressions. Igual com un altre, ho dic perquè jo el que intentaré destacar és, tret de l'obsessió, la lucidesa en molts dels anàlisis d'aquestes persones quan hi parlo, ja no sé què més, i que diu coses com les següents. Això forma part d'un recull d'algunes experiències que ell ha viscut, i després veureu quin tipus d'anàlisi en fa quan explica la seva pròpia vida. Claro que dejarás tu vida, perro loco, claro que sí. En esta España actual, democrática, con derechos humanos que significan alguna cosa importante, tú no tienes cabida, me cago en Dios. Te perseguiré, loco tal. Escribiré de ti, perro militar. Y al final yo, henchido de satisfacción, en mi hiperorgullo, que tú has exacerbado, mala bestia, podré masturbarme pensando en tus ancas prietas, en el uniforme de payaso que has llevado. Puerco tal, perro tal. Dile a la puerca de tu esposa que también iremos a por ella cuando ella sea afortunadamente viuda. Parla després del puerco tal, perro tal, que és el que li ha originat una sèrie de coses, de tot l'entorn d'aquest personatge que ell situa en una comissaria i al voltant de l'aparell repressor del règim franquista. Desde luego, enjuiciando pragmáticamente esta plantilla de puercos, a uno casi le darían ganas de reír. De reír nerviosamente se entiende. ¡Qué pandilla de idiotas, de perros tontos del culo, pero con susceptibilidad de primadona! Aparte de los dos jefes, corrompidos hasta los huevos, hay una pandilla de zánganos que servirían como comparsas en una función de polichinela trágica. Hay el de la brigada del juego, aspecto de individuo normal, pero hay, por dos veces en que me sinceré con él, ya corrió a informar a sus compañeros de corrupción. Hay el de la voz de bebedor de cazalla, me amenazó con el cuartelillo. Hay el inteligente persuasivo, me vino con un compadre de fechorías con el mensaje subliminal de que me olvidase de la Moncloa. Hay el de las tragaperras, con un aspecto grotesco. Naturalmente, el jefe supremo podría decir la infinidad de cosas, etc. Aquest senyor em diu en d'altres cartes, insisteixo, en tinc més de 40, coses com la següent. Distinguido señor, querido compañero, le saludo con cariño y respeto. Si las cartas a nuestro presidente las encabezo también así, generalmente no es porque esta salutación sea un tópico para mí, sino porque tanto a nuestro presidente como a usted les quiero de veras, teniendo a ambos mi más completa lealtad. Aunque al saludar a nuestro presidente, añado y agradecimiento, y esto refiriéndome a que neutralizó al personaje tal que es el perro loco aquel. Pero sé que soy una persona polémica y no quisiera que al saludarle en público pudiera ofenderle. Llegará un día quizá en que las cosas me habrán ido bien, en que habré conseguido un respeto de mis compañeros de ciudadanía. Entonces, alcalde Nadal, cuando le vea por la calle, le saludaré pensando que ya nuestra primera autoridad no ha de avergonzarse de mi amistad. Hasta que llegue este día, alcalde Nadal, cuando le vea por la calle, haré como si no le viera a pesar de mis sentimientos de cariño y respeto hacia usted. Llegará ese día dorado en que yo ya no sea polémico, en que mis compañeros de ciudadanía verán en mí, tal y como soy, un hombre que se regenerará de en todo. Confío que sí. I en una altra carta diu, i explica una mica el que ell pensa que li passa. I aquestes paraules d'en Joaquim, companyero Nadal, reflejan mi pensar. Però lo que poques persones saben és que jo soy un hombre enfermo. No, afortunadamente no tengo nada irreversible, pero soy un hombre enfermo, físicamente. Con unas enfermedades no congénitas, sino adquiridas, y fruto todas ellas de la tortura que he ido recibiendo mediante electricidad. Y estas enfermedades las adquirí ipso facto desde el primer día en que el electricista de Tao empezó como Tao. No dic els noms perquè no vull naturalment barrejar les coses. Estas enfermedades pueden resumirse así: carencia casi absoluta a veces de vitalidad y un agotamiento físico absoluto también a veces. Hay otras secuelas, pero las más importantes son estas. Y es que la electricidad no mata, por lo menos a mí, pero sí atropella. La vieja personalidad, esa que detesto, es precisamente esa inercia, esa casi incapacidad de lucha para enfrentarme a la cotidianidad. Mi nueva personalidad quiere ser activo, trabajador, honrado, contento de mí mismo y de mi entorno. Bé, per altra banda, jo crec que escriu amb una claredat i amb un rigor en el llenguatge dignes d'una certa admiració. El resum de tot el viatge és intentar justificar que el president del govern i l'alcalde de Girona no li donin una subvenció d'uns quants calés per anar tirant per la vida. Vull dir amb això que hi ha un contacte amb persones que ratllen aquesta frontera, que és el que em serveix a mi per intentar justificar el títol que he volgut posar aquests pocs minuts que us parlaré, parlant de la bogeria urbana com un patrimoni col·lectiu. Vulguem dir, no pas que aquests bojos urbans que coneixem i que tolerem i que estan en l'entorn urbà i que són, doncs, a la categoria d'aquests i que tots coneixem pel carrer, sinó que tots plegats participem en un moment o altre d'una certa bogeria. O no és una certa bogeria que avui s'hagi omplert d'aquesta sala per parlar de bojos i una colla de metges no hagin trobat un local per fer una conferència sobre la reforma sanitària a Nicaragua. És una certa bogeria i, per tant, jo del que parlo és de la ciutat. La ciutat com a entorn urbà, de la qual no crec que produeixi més bojos que les àrees rurals. No és veritat, no deu ser veritat, excepte estadísticament, perquè com que la població avui és molt més urbana que fa 100 anys, no hi ha cap dubte que hi ha més bojos urbans que fa 100 anys. Però en tot cas, igual com amb l'índex de suïcidis, crec que hauríem de veure fins a quin punt l'entorn urbà és generador de més bogeria que l'entorn rural. En tot cas, m'agradaria, i aquí sí que evidentment hi hauria condicionants històrics que permetrien relativitzar-ho, fer algun dia l'estadística i la gràfica dels malalts ingressats a Salt des de la Fundació fins ara i fer el quadre o el mapa i la cartografiació de la procedència geogràfica de tots aquests malalts ingressats. En tot cas, és veritat, em sembla a mi, que la bogeria és un fenomen estadísticament i històricament més rural que urbà, i en aquest sentit jo voldria desmentir que la societat urbana sigui simplement, per allò de l'estrès i pel ritme de la vida i per totes aquestes coses, una causa directa de bogeria. Jo més aviat penso que la societat urbana, ben entesa, i en aquest sentit reivindico la vida de la societat urbana i la vida de la ciutat, produeix, i ho matisaré després perquè pot ser que tingui un efecte contrari també, produeix una certa confortabilitat que a mi em sembla que dilueix, dissol i dissipa en part la propensió a la bogeria que en una societat rural és en tot cas més acusada. Però en tot cas també és cert que aquesta mateixa vida urbana en la qual es concentra tanta gent cada vegada més, molta més, ens fa a tots plegats col·lectivament molt més pròxims a la frontera de la bogeria. Els nostres bojos, els bojos urbans, normalment no ho semblen de bojos i s'integren socialment a la vida quotidiana, el qual em sembla bé i a més ho hauríem de reivindicar. I de l'observació d'aquests bojos urbans, el que jo detecto, i és, insisteixo, una visió de profà, són unes quantes coses. La primera, l'enorme fragilitat la frontera quasi imperceptible que separa la bogeria de la sensatesa. Tots plegats estem d'aquí o d'allà de la ratlla, per algun factor fisiològic o psíquic, que en alguns casos és determinant perquè és un viatge sense retorn, i que en d'altres casos és conjuntural i es torna a la sensatesa després de l'atac de gelos que explicava l'Eugenio Trias. Però la frontera i la ratlla és sovint molt imperceptible, i això és el que fa por, perquè una persona que avui ara està així parlant aquí pot sortir d'aquí 5 minuts com un autòmata, se l'hagin creuat segons quines neurones i comenci a fer coses que no són habituals amb ell. Això és el dramàtic, segurament, d'aquest buit estrany que no sabem ben bé els profans on va o què passa. Segona observació és, respecte a aquests bojos urbans, l'eloqüència, la coherència del seu discurs, la lucidesa en molts casos i la contundència de les opinions que expressen. La netedat, la claretat del seu discurs, fins al punt que en una primera lectura o en un primer contacte sobretot, jo he de dir que en cap dels casos que després personalment i potser sense ser-ho he pogut catalogar com dels meus entre cometes bojos urbans, en cap dels casos el primer contacte no m'ho ha semblat. Més aviat m'ha semblat tan lúcid que per excés de lucidesa després i per l'obsessió en la repetició dels temes han acabat entrant en la catalogació de persones que havien traspassat aquesta frontera. Tercera qüestió, i això és aquella història que els psiquiatres expliquen de la maquineta i tot això, i que si és el Pujol, el president del govern o la gent que té poder, però efectivament la sensibilitat i la proximitat, el nas, l'olfacte, per això en deia al començament, una visió des del poder. Aquesta gent van a buscar aquell qui teòricament en cada situació política conjuntural els pot suposadament ajudar en un sentit material de l'ajuda, no ajudar en funció de la seva malaltia, perquè naturalment no ho plantegen com a malalts, ho plantegen com una superació d'una situació d'injustícia objectiva que el conjunt de la societat els ha produït. Jo diria que tots els bojos, la majoria dels bojos, són clients directes de les àrees de poder i mantenen una relació alternativament afectiva, conflictiva, que dona peu doncs, a cartes com aquesta, la que em diu que hem acabat per sempre i que li pagui el pot de llet, i la que després em demana que dinem el president del govern a l'arcada. I això és la quarta observació que volia fer. Llevat dels casos crònics i violents, mai no he detectat la bogeria en el primer contacte, i només el caràcter obsessiu i reiteratiu del discurs permet donar peu a un diagnòstic improvisat i profà de bogeria. Tots els casos coneguts, que jo conec en tot cas, donen peu també a pensar en la plena integració i en la necessitat de la plena integració, en l'ensemblatge total d'aquesta gent amb la societat urbana. I per altra banda, tinc la impressió que la seva integració en la societat urbana ha de generar solidaritat urbana respecte a aquesta gent, solidaritat nascuda del fet que tots plegats podem ser en un moment determinat propensos al mateix, i potenciar aquesta solidaritat urbana en base a la fragilitat i a la imperceptibilitat de la frontera que jo deia. De fet, tots som bojos conjunturals que retornem fàcilment a la normalitat. El problema rau en el traspàs irreversible de la frontera, aquells que fan un viatge sense retorn. Perquè la majoria dels que fan el viatge en un sentit el puguin fer en el sentit de retorn, i perquè el marge de riscos en aquest traspàs de la frontera perquè no sigui irreversible, crec que tots plegats estem en el compromís, i aquest sí que és un compromís en el qual nosaltres hi podem jugar un cert paper, que es construeixi cada dia una societat urbana que no estimuli el viatge irreversible. Però en aquest sentit voldria assenyalar també una contradicció, que és la següent. Hi ha qui diu: no toqueu les condicions de vida d'aquesta gent perquè viu millor de la manera que està vivint, que no pas en unes condicions de vida culturalment diferents, però per tant amb unes precondicions culturalment fabricades per un determinat sector de la societat que en tot cas amb ells no els importa, cas a part i sense tenir res a veure amb la bogeria, per exemple els gitanos, deixeu-los com estan perquè així estan de la millor manera possible d'acord amb les seves condicions de vida. Per tant, hem de perpetuar la marginalitat espontània perquè això és un factor que prevé, que preveu, que evita la bogeria urbana. La planificació urbana i la incidència en la societat urbana, en la mesura que reglamenta i ordena, estimula la bogeria urbana. Hem de deixar el creixement i l'evolució de la ciutat a l'espontaneïtat de les necessitats que genera la pròpia societat. Això naturalment jo no ho comparteixo i és un discurs probablement reaccionari, però sí que obliga a formular un interrogant que jo, pel qual jo no tinc resposta, que és: estem en contra de les tesis reaccionàries que propugnen la perpetuació de la misèria, perquè no és veritat, però en tot cas el simple model lineal del creixement econòmic no serveix tampoc, i cataloga i conceptua com a millores fets que ho són subjectivament per una determinada producció cultural però poden no ser-ho per una altra. I fet a mi em sembla que la moderació de la bogeria urbana depèn d'una política i d'una acció cultural, política fonamentalment cultural. Jack Lang deia en el pregó de la Mercè de Barcelona que invertir en cultura és invertir en futur, que desvirtuïn tots els condicionants negatius de la societat urbana. En tot cas, a mi m'agradaria que fóssim capaços de substituir aquesta propensió a una bogeria histèrica de caràcter col·lectiu, patrimoni col·lectiu en l'àmbit de la societat urbana, per convertir-ho o traspassar-ho en una deliciosa bogeria en la que tots plegats ens hi sentíssim absolutament còmodes anant i venint de la frontera sense cap mena de problema.